Tomitjà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè ha fet ferm defensor de limitar l'entrada a establiments i bars d'aquelles persones que no s'hagin vacunat. Per què és necessària aquesta mesura?
Anem a veure. O sigui, quan una crisi és disruptiva com la de la Covid, no juga amb les teves regles. Aleshores, ens posa a prova el nostre sistema i el nostre sistema ha demostrat doncs, que no era suficient. Havíem d'invertir en noves solucions que ens permetessin doncs, superar aquesta problemàtica. En concret, estem en una situació en què no tenim una solució miraculosa i hem de continuar utilitzant mesures de distanciament social. Uh-huh. I el passaport consisteix en invertir el màxim possible en mesures que salvin vides i a la vegada evitin tancaments. Això es basa en que una persona vacunada o amb antigen negatiu és molt menys contagiós que una persona no vacunada o que no té un test d'antigen. Aleshores, disminueixes la possibilitat de que un contagiós entri en interacció amb altres persones. Estàs protegint la salut d'altres persones.
Quan s'hauria de començar a aplicar? És a dir, per exemple, el govern apostaria, diu, per quan tothom hagi tingut l'oportunitat de vacunar-se, aleshores començar a aplicar-lo.
Sí, aleshores entrem en un tema de bioètica. Nosaltres ja vam proposar aquest passaport a l'abril de l'any 2020 i, per tant, comprenc que era un debat que s'havia de fer de forma pública i que la crisi doncs, canvia la manera de pensar de la gent i destrueix algunes d'aquestes barreres culturals i tecnològiques. Des d'un punt de vista tècnic, el que vull dir és que es podria haver aplicat des de fa més d'un any, perquè tècnicament és correcte que una persona que està protegida no entri en contacte, o sigui, que una persona que és potencialment infecciosa no entri en contacte amb vulnerables, no? Ara, ja estem parlant de temes bioètics i jo penso que ja tothom ha tingut la possibilitat, fins i tot les persones de més de 12 anys, de demanar una cita per vacunació i, per tant, és correcte obrir ara o posar aquesta carta sobre la taula.
Mm-hmm. Clar, no sé si ha tingut oportunitat de parlar d'aquest tema amb el conseller Argimon i què li diu respecte a això.
No m'ha dit. Jo fa temps que no hi parlo amb el conseller Argimon. De fet, des de que va ser nomenat conseller no hi he tornat a parlar. Però jo, des d'un punt de vista de salut pública, ho veig clar. El principi rector de la salut pública és la no maleficència, és a dir, no vols fer mal a l'altra persona, i això preval per sobre de l'autonomia, és a dir, preval per sobre de la teva elecció individual. I aleshores, quan entren en joc principis utilitaris, doncs hem de fer el màxim de beneficis per al major nombre de persones i hem de protegir el dret a que no morin persones vulnerables. I això està per damunt del dret a la no discriminació, no? No sé, jo ho veig molt clar. En el cas de la Covid, la pandèmia ha estat devastadora. I una cosa que sí que és cert és que cal que hi hagi una regulació per part de l'Estat, és a dir, que l'empresa privada no en faci un abús i que, per tant, sigui l'Estat qui marqui les regles del joc de com s'ha d'utilitzar aquest passi o aquest passaport Covid.
Mm-hmm. Aquest passaport Covid que a diferents regions d'Europa doncs, té una utilitat o una altra, per exemple, a Itàlia van una mica més enllà i fins i tot diuen que no es permetrà fer classes a aquells professors que no s'hagin vacunat. No sé si considera que la vacunació hauria de ser obligatòria, s'ha parlat molt, no?, si hauria de ser obligatòria amb sanitaris, si hauria de ser obligatòria amb personal de residències d'avis, potser fins i tot amb professors?
Jo tinc claríssim que hauria de ser obligatòria per tots aquells professors o sanitaris que vulguin anar al lloc de treball on hagin de tenir interacció amb persones vulnerables. És a dir, per la pròpia naturalesa del seu lloc de treball, els treballadors sanitaris, primer, corren risc de contraure la Covid i, a més, quan treballen en un entorn clínic, la prioritat és la seguretat del pacient. Per tant, la nostra obligació com a proveïdors de salut és protegir els pacients i, per tant, seria inconscient que un hospital posi en risc els seus pacients perquè té un metge, una infermera o un auxiliar no vacunat.
Mm-hmm. Si parlem de vacunes, hi ha el tema que també es comenta molt aquests dies, no?, que és el famós tema de la tercera dosi. No? Hi ha països occidentals, països rics, que ja estan començant a posar la tercera dosi o fins i tot les programen, però en canvi l'OMS diu que s'hauria de tenir paciència i mirar més amb la vacunació col·lectiva a nivell global. Què creu que hauria de fer Catalunya?
Aquí hi ha dues marxes. Una marxa és la persona que està en risc, l'altra és la de la població general. És a dir, t'explico molt breument com funciona la immunitat o el que sabem fins ara, no? En una persona sana, que té una immunitat forta, es generen uns anticossos i, a més, unes cèl·lules que fan de memòria. Aquests anticossos van disminuint al llarg del temps, Però les cèl·lules memòria ja se sap que queden durant molt de temps. Aleshores, quan ens tornem a reinfectar, no tenim anticossos, però les cèl·lules memòria són capaces de produir-los ràpidament i pot ser en 3-4 dies tornem a tenir nivells d'anticossos bons. Això què vol dir? Que el virus haurà tingut 3 o 4 dies per fer una infecció lleu, però rarament arribarà a fer una infecció greu. I això és el que ja se sap, i de fet des d'Israel ja ens arriben dades de que quan una persona ha tingut una reinfecció és perquè els seus nivells d'anticossos eren més baixos. Això és per la població general. Per tant, la població general, no patim, ens vacunarem, ens revacunarem d'aquí 1-2 anys, quan sigui el moment. Ara, hi ha unes persones que són persones trasplantades o gent gran, que aquesta gent no va arribar a produir prous anticossos, o bé els perden més ràpid, és a dir, no tenen suficients cèl·lules d'aquestes memòria, no? I aleshores aquí el que sí que s'ha fet és s'ha provat de donar-los una tercera dosis i s'ha vist que era molt bo per ells, per la gent gran i per als trasplantats, perquè augmentaven la memòria i augmentaven els anticossos. I jo el que crec és que és cristal·lí que s'ha de vacunar a les persones grans i a les persones immunodeprimides, el més aviat possible, diguem-ne, començant per la tardor-hivern. No?
Per tant, una tercera dosi sí, però no a tothom generalitzada, entenc.
Exacte, perquè aquí és on entra la OMS. És a dir, pots destinar aquest cupo de vacunes a la població de més risc, que seran uns centenars de milers de persones, però després la OMS defen que hi ha altres prioritats i que, per tant, no s'hauria de fer una revacunació de la població general, sinó que s'hauria de prioritzar l'equitat, és a dir, lliurar les vacunes a la població pobra, perquè ignorar els altres, diguem-ne, no és ètic, per una banda, però a més posa en risc a tothom. És a dir, els nous casos venen de la Índia i de l'Àfrica, i per tant, si tant per equitat global com per al nostre interès propi, hem d'enviar vacunes als altres països. Això és el que diu l'OMS i jo crec que té molt de sentit. I en resum quedaria la foto així. Enviem moltes vacunes als països pobres, aturem la pandèmia perquè no ens torni a afectar a nosaltres i simultàniament vacunem els nostres infants per primera vegada i també els avis i a la gent immunodeprimida de manera que estiguin protegits enfront d'una, diguem-li, potencial sisena onada, que esperem que no arribi.
Feia referència vostè ara, ens vacunarem, ens revacunarem, per tant, hem d'entendre que després d'aquesta possible tercera dosi en caldrà una quarta o una cinquena o una sisena?
Això encara no està clar i ho anirem aprenent. Sembla bastant clar que la gent en general desenvoluparà una immunitat que serà molt protectora i que no tornarem a viure una primera o segona onada amb grans mortalitats, perquè aquesta petita immunitat ja ens protegirà d'infeccions greus. Sí que és possible que hi hagin noves variants que facin escapaments vacunals, i aquí l'avantatge és que la tecnologia aquesta nova de l'RNA o dels adenovirus, que és la que utilitzen les vacunes actuals, és molt flexible i, per tant, permet adaptar-se ràpidament a la nova variant. I aleshores això continua sent un camp de recerca, que si aparegués una nova variant seria necessari que ens poséssim la quarta o la cinquena vacuna. Això quan li donéssim al virus la possibilitat de que mutés, no? És a dir, hi hauria una solució miraculosa, i és que el dia 1 haguéssim tingut 7.000 milions de vacunes i haguéssim vacunat a tota la població mundial el primer dia. Aleshores, hauríem erradicat el virus, eh? Però com que aquesta solució miraculosa no hi és, doncs hem de continuar fent mesures de distanciament, testeig d'antigen, els passaports Covid, i a més hem de continuar mirant a veure com evoluciona el tema de les vacunes, si hem de fer de més o de menys.
Clar, ara estàvem parlant de solucions miraculoses, estem parlant també de vacunes, òbviament quan hi ha una pandèmia es parla de vacunes, però també es poden parlar de medicaments, no?, més enllà de les vacunes. No sé si creu que en un futur relativament proper hi haurà medicaments que diguin que facin que una persona que hagi estat contagi, que sigui positiva, no acabi desenvolupant els símptomes, que no tot hagi de passar per la vacuna.
I tant, i això és importantíssim, precisament per aquestes persones que us he explicat que no desenvolupen reacció immunitària amb la vacuna, és a dir, que el seu sistema immunitari té les fàbriques espatllades i no pot produir anticossos, no? I aquí hi ha alguna bona notícia. Primer el que he de dir és que habitualment la descoberta d'antibiòtics o d'antimicrobians és més lenta que el desenvolupament de vacunes, perquè doncs s'han de generar aquests nous compostos, no? Aleshores, en el cas concret de la Covid, hem tingut molt poc èxit. Només hi ha hagut un parell de medicines que han funcionat per als casos greus, però per als casos lleus, com a efecte antiviral, no n'hem trobat cap. I abans d'ahir, per primera vegada, la Unió Europea ha aprovat l'ús d'anticossos monoclonals i han fet una compra de 200.000 dosis. Aquests anticossos monoclonals són una medicina que es dona a la persona amb Covid lleu o per exemple, a la residència d'avis, si hi ha un brot, i et protegeix de desenvolupar els símptomes o de tenir complicacions. Mm. És a dir, que és una primera medicina que li havien posat fa molt de temps al Trump, al Donald Trump,
sí,
que es deia Regeneron, o Lilly, és igual, però és aquella medicina que li van posar al Trump i que passat un any s'ha demostrat que efectivament sí que funcionava i que el Trump segurament també el va salvar. I que ara la tenim ja a Europa i que la podem administrar sobretot a les persones de risc. Una persona de risc, quan agafi la Covid, es pot posar aquesta injecció subcutània o endovenosa i els podem salvar. I nosaltres també estem fent un assaig clínic amb grífols.
Això li anava a preguntar, perquè sembla que va a bon ritme, no? Aquest assaig que estan fent grífols i la Fundació contra la Sida.
Sí, nosaltres hem fet ja 3 assajos clínics. Cada assaig clínic és un gegant faraònic. Gastem moltíssims diners amb l'esperança de trobar un antiviral que funcioni. La ciència és així, de vegades no funciona i doncs també és un fracàs per l'investigador i per la població i per al promotor que ha invertit aquests diners, no? Però en el cas de la medicina de grífols, es basa en el mateix principi que aquest anticòs que us explicava, monoclonal. Però la diferència és que és policlonal, és a dir, mono vol dir que afectes només una variant del virus. Per tant, si la variant et canvia, l'anticòs monoclonal deixa de ser eficaç. En canvi, si tens la medicina de grífols, que és policlonal, vol dir que té impacte sobre múltiples variants. I aquesta medicina de grífols és un anticòs policlonal i si funcionés bé, doncs tindria efecte contra múltiples soques o variants.
Aquesta setmana, doctor Mitjans, hem conegut els resultats de l'estudi de salut sobre els grans festivals de música. S'han fet diferents interpretacions d'aquestes dades de contagis. Expliqui'ns una mica la seva versió, perquè segons vostè, la petjada del vi del Canet i el Cruïll en la cinquena onada va ser mínima.
Sí, o sigui, primer dic que aquí no tinc cap conflicte d'interès. Ningú ni m'ha pagat, ni el Vida, ni el Cruïlla, ni el Canet. I, a més, que vaig en contra de que es facin festivals o grans esdeveniments en el moment en què hi ha crisis pandèmiques. Aleshores, estàvem al mes de juliol... Perdoneu, em sentiu? No.
Sí, sí.
Sí, val. Estàvem en el mes de juliol amb una situació epidèmica delicada en el que començava a haver-hi una acceleració de casos. Passàvem a nivell d'alerta 3 i això el que corresponia és que no es fessin festivals i que no s'obrissin les discoteques. I, per tant, la meva precisió hagués estat no feu els festivals. Uh-huh. Ara, un cop s'han fet els festivals, siguem justos, és a dir, fem una avaluació que sigui objectiva i no els hi tirem la culpa. El primer que cal dir és que només s'han avaluat l'efecte dels festivals, però no s'ha avaluat quin efecte han tingut els restaurants o les discoteques o les platges obertes, no? En el cas dels festivals, el que sabem és que es van infectar 2.000 persones i aquestes 2.000, només una petita proporció era atribuïble al festival, és a dir, aproximadament 800 casos dels 2.000 eren atribuïbles, els altres 1.200 es pensa que es van infectar fora del festival. En qualsevol cas, comptem els 2.000 i tindríem 4 casos per 100 habitants. 4 casos per 100 habitants, ens quedem aquesta xifra. I a Catalunya, en aquell període, hi va haver 140.000 casos en 7 milions d'habitants, que són 2 casos per 100 habitants, oi? Per tant, diem, en el festival s'han infectat quasi el doble del que va haver-hi a tota Catalunya, però aquí estem fent una trampa metodològica que és greu, i és que la mitjana de Catalunya inclou des d'un nadó d'un any fins a un senyor de 70 anys que no es mou de casa. Per tant, a la persona del festival l'has de comparar amb una persona que té el mateix comportament que ell, és a dir, una persona jove que surt a sopar i va a la discoteca. I si fem aquesta comparativa, aleshores el que diem és el risc de contagi a un festival és baix i és equiparable a altres esdeveniments comuns que estaven permesos en el mes de juliol i que la contribució de 800 casos en un total de 140.000 casos és petita. I, per tant, els festivals no els hem de demonitzar. Jo penso que no s'haurien d'haver fet, es van fer, i l'impacte ha estat un impacte petit i, per tant, no han fet un esclat epidèmic que fos predominant en la cinquena onada.
Vostè ara deia que no s'ha de demonitzar, no, els festivals, i de fet els propis festivals rebutjaven l'estudi i deien que la realitat que donaven era distorsionada.
Jo crec que és així, és a dir, anem a veure, són uns festivals en els quals s'han posat en marxa tota una sèrie de mesures de seguretat, és a dir, el festival en si és una situació de molt alt risc perquè s'estan ajuntant moltes persones en un espai petit, però quan li afegeixes doncs, si la utilització de la mascareta, si la utilització del test d'antigen, aquestes mesures el que fan és disminuir el risc. I el que podem dir és que disminueixen el risc fins a uns nivells acceptables i que són molt semblants a altres activitats que estan aprovades, com seria la restauració. Per tant, el festival, amb aquestes mesures de protecció, que són el test d'antigen, la mascareta i una certa precaució, doncs és acceptable sempre i quan la situació epidemiològica no sigui greu. Ara, si la situació epidemiològica és greu, com la del mes de juliol, aleshores s'ha d'aturar, però és que s'ha d'aturar el festival, s'ha d'aturar l'oci nocturn i potser s'ha de restringir l'aforament de la restauració seguint les pautes que estan escrites en blanc i negre en uns documents que són una pauta perquè l'Estat o el governant i també el ciutadà coneguin quines són les mesures restrictives necessàries en cada situació epidèmica.
Doctor Mitjà, des que es poden vendre els testos a les farmàcies, a Catalunya s'han detectat centenars de positius. Clar, quan pensem en testos de farmàcia, recordo que era una de les seves grans demandes. No sé si ha tingut la sensació de... Se m'ha escoltat poc, perquè això ja feia temps que ho deia.
No, a veure, ens ha passat una mica amb tot plegat. El mes d'abril del 20 vam fer un estudi aquest estudi simplement era un recull de les millors pràctiques i hi havia experts molt bons com la Cristina Nadal o el Jordi Naval i amb ells ja vam proposar una sèrie de mesures que incloïen el testeig amb test d'antigen, la cerca serològica o el passaport Covid mateix. I sí que és cert doncs, que no se'ns va escoltar prou i això el que ens dona és una lliçó per al futur. És a dir, no teníem escoles de control d'infeccions, no teníem un pla de preparació pandèmica. En el futur hi haurà noves pandèmies, perquè en els darrers 20 anys n'hi ha hagut quasi 8, i si comptem el Zika, l'Ebola, les grips porcines i aviàries. No? I per tant, primer, invertim en talent i en infraestructures crítiques i en mesures de salut pública bàsiques. Aquestes mesures són proves, com les PCRs, els rastreig de contactes, els aïllaments, les quarantenes. Empoderem els tècnics perquè siguin capaços de prendre mesures molt fortes quan arribi una nova crisi. I segona, obrim el debat públic, que és el que us intentava dir abans, és a dir, aquesta crisi arribarà d'una forma inesperada, no sabrem per on vindrà, els protocols no ens serviran i, per tant, les màquines no són suficients, necessitem ments pensants i molt ben preparades que s'hagin enfrontat a emergències prèviament. I el que és bo d'aquesta pandèmia és que, com que ha afectat a molta gent, ha portat a les taules de moltes famílies, de grups molt nombrosos, que han tingut converses serioses sobre els temes del passaport Covid, sobre els temes de l'antigen, i, per tant, hem aconseguit que el debat públic destrueixi barreres culturals i tecnològiques i que allò que plantejàvem a l'abril, que semblava marcià o semblava extraterrestre, doncs ara a tothom li sembla que és convenient o que és idoni. No? Uh-huh. I, no sé, jo... És que fa poc vaig tenir l'ocasió de visitar i d'explorar com havien respost a Noruega i la meva sensació és que ens portàvem 20 anys, és a dir, que van 20 anys per davant de nosaltres.
En
Noruega
van
tenir... Doncs, a veure, si mira... el primer que em va sobtar és que ells només van tenir 800 morts i a Catalunya va haver-hi 22.000 oficials, no? Per una població que és semblant, que són de 6-7 milions d'habitants. Per tant, alguna cosa havien fet molt millor. I aleshores dius, hosti, què passa a Noruega? Doncs bé, que estan molt més digitalitzats, automatitzats, que tenen molts recursos sanitaris... I també que respecten les normes de convivència. És a dir, jo crec que a la fi vaig entendre que no només era un problema de la gestió sanitària, de l'Alba Vergés i de la presa de les decisions polítiques, és a dir, la consellera sola no era l'única culpable, sinó que era un problema de tots com a comunitat, que no estàvem preparats per fer front a una pandèmia i que doncs la reacció que va tenir Noruega va ser exemplar des del punt de vista de la gestió, de l'assignació de recursos financers. Quan arribes a l'aeroport de Noruega, de seguida el mòbil, o sigui, els aparells ja detecten que el teu mòbil porta el certificat. Uh-huh. Van fer una escalada de testejos massiva que en els primers mesos van fer 5 milions de tests. En menys d'un mes van tenir una aplicació de traceig de contactes que era revolucionària. I després la gent va complir les quarantenes i les complien, però és que a més si no les complien els hi posaven unes multes de 3.000 euros. Per tant, Chapó per Noruega i esperant que un dia Catalunya, doncs, tant a nivell de mandataris com a nivell de societat, estiguem al seu, doncs, al seu nivell. No?
Esperem, però, que en el futur pròxim no ens toqui tastar-ho, això, amb una nova pandèmia, però vostè ja dona per fet que en vindran més i que haurem d'estar preparats, i tant de bo apostem per la tècnica i la ciència, no?, per fer-hi front. Però parlant del futur, no sé si en aquesta cinquena onada, no?, que sembla que mica en mica va remetent a Catalunya, creu que podem ser moderadament optimistes, tot i que parlar d'optimisme ja sabem que no és correcte en aquesta pandèmia, perquè cada cop que pequem d'optimistes ve una nova onada, però podríem dir que va una mica millor?
Sí, a veure, jo crec que ja tots els ciutadans, els que no estem cansats ja de llegir els diaris i l'actualitat tots els dies perquè és molt tensa, doncs tenim les eines per avaluar com està avançant la cinquena onada i que ja hem comprès de quines formes es poden aturar les onades i que hem comprès, doncs, que ara s'estan fent múltiples estratègies per aturar-la, en les quals destaca les restriccions a través del toc de queda, el testeig d'antigen en les farmàcies i també en els CAPs, i que falla la pota encara que és preocupant de que no s'hagi reactivat la cerca de contactes per part de Salut, que vull entendre que és perquè estem en vacances d'estiu, però que crec que seria crític que es reactivés la cerca de contactes. Aleshores, amb aquestes tres potes i l'ajuda de la vacuna, tot es comença a estar sota millor control. Aleshores, baixarem a uns nivells decents de nou i haurem de tornar, haurem de veure si mantenim totes aquestes mesures, amb molta probabilitat, doncs, no haurem de patir noves onades.
Esperem que sí. Així, Oriol Mitjà, moltíssimes gràcies avui per passar pel Via Lliure.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per el temps.